Infomigdia amb Naomi Esteve.
Comencem Infomigdia d'avui dimarts 17 de gener del 2023. Comencem amb els titulars de les notícies del dia. La CUP assenyala negligències en el servei de neteja de Calella. Assegura que una de les màquines escombradores porta 4 dies aparcada als Toica i que el servei que s'està donant és incomplert. I un any de la nova presidència de la cooperativa L'Amistat, Joan Pagès i Enric Vives, president i vicepresident de l'entitat, fan un bon balanç del seu primer any al capdavant de la nova junta directiva i avancen que seguiran ampliant la cartera de serveis per compensar els socis i sòcies que ja no reben els vols de compra, tal com determina la Llei Catalana de Cooperatives de Consum, i afegiran la manicura. I Victòria Alsina participa avui als diàlegs de Calella de Junts. L'exconsellera d'Acció Exterior i Govern Obert i qui va ser delegada del govern als Estats Units i Canadà visita aquesta tarda a Calella per parlar sobre la projecció de Catalunya al món. L'acte està organitzat per la local de Junts i tindrà lloc a Can Salom a 8:45 del vespre amb entrada lliure. I avui comença el judici contra dos regidors i el cap de la policia local de Pineda de Mar. L'Audiència de Barcelona jutja els tres encausats per un delicte de coaccions pels fets succeïts al municipi veí després del referèndum de l'1 d'octubre. Són Carme Aragonès, que era la primer tinent d'alcaldia, i Jordi Masnou, que continua com a regidor del govern del PSC. A més del cap de la policia local de Pineda de Mar, la fiscalia els demana 3 anys de presó i inhabilitació per exercir càrrec públic. I els gimnasos de Calella experimenten un repunt d'altes aquest mes de gener. Després de les festes nadalenques, un dels propòsits més típics de la gent és posar-se en forma. I aquí no som una excepció. Diversos gimnasos de la ciutat expliquen que, com a principis d'any, és molta la gent que es compromet a fer més exercici físic. I en cultura, el Museu Arxiu acollirà l'exposició L'Escola Calella, un canvi de mentalitat a mig fer. En ella s'incorpora documentació i objectes del fons local a la mostra genèrica que arribarà a 17 museus de la xarxa de la Diputació de Barcelona. Es podrà visitar del 3 de març al 23 d'abril. I com sempre acabarem amb el temps, que ve marcat per segon dia per aquestes ratxes de vent que seran importants al conjunt del Maresme. S'espera que siguin de força 5 a 6 de component oest i això alterarà l'estat de la mar amb grans onades que obliguen a demanar precaució a la ciutadania. Aquesta tarda hi haurà domini del sol, en general com demà, amb algunes pinzellades de núvols alts. L'altre gran titular de la previsió del temps és la baixada generalitzada de les temperatures, que es produirà demà, uns 5 graus per sota dels registres màxims d'avui. Som-hi, doncs, comencem. Passant 3 minuts a la una del migdia, la CUP denuncia negligències en el servei de neteja de Calella després d'anunciar, a través de les xarxes socials, que una de les màquines escombradores que netegen el municipi porti aturada des de fa 4 dies. L'alcaldable del partit, Albert Comas, afirma que el servei de neteja és incomplet i que no és la primera vegada que passa. Una d'aquestes màquines encarregades de netejar fa 4 dies que està aparcada a la zona dels Toica, segons informa la CUP a través de les xarxes socials. Albert Comas al·lega que d'aquesta manera el servei de neteja queda incomplet.
Es fa una neteja del centre del poble més normalitzada, sabent que el centre del poble és on la gent hi para més atenció i és on la gent s'hi fixa més, però després queden, al no sortir l'altra màquina, doncs queden zones perifèriques que no queden descobertes, sí? És a dir, que no estan en funcionament.
De fet, des del partit assenyalen negligències en el servei de neteja de Calella i responsabilitzen a l'Ajuntament i a la mateixa empresa concessionària encarregada de dur a terme aquest servei, de la qual diuen que prioritza els beneficis per sobre del servei.
Doncs que és un tema recurrent, que està donant durant tota la legislatura i que, bé, té unes responsabilitats per part de l'Ajuntament, és obvi, de la regidoria, que no, bueno, que a parer nostre ha negligit en el servei, no ha fet ni les actes ni les reunions periòdiques que s'estableixen en el contracte, i evidentment també de la pròpia empresa adjudicatària, que pel fet de tenir més beneficis, doncs fan que el servei a la població sigui cada vegada doncs, més baix.
I en aquest sentit, el partit Cupaire que torna a demanar la municipalització de l'empresa de neteja, és a dir, que sigui el consistori qui gestioni el servei. D'aquesta manera, diu Albert Comas, no prioritzaran el benefici i sí que Calella estarà neta.
Si és el propi ajuntament que internalitza el servei, és a dir, que és el propi ajuntament qui fa aquest servei, o que voldrà la prioritat d'aquest, serà que Calella estigui neta. I per aquests motius doncs volem que hi hagi una municipalització. És a dir, fer que l'Ajuntament faci directament aquest servei i no hagi de contractar una empresa a tercers. Per tant, l'Ajuntament hauria d'assumir el servei de forma directa i els surt, un, millor de preu i, dos, un servei de més qualitat.
Per poder municipalitzar el servei de neteja s'ha de fer un estudi tècnic i polític per veure la viabilitat econòmica, que segons informa Albert Comas ja han demanat al consistori. A més, han anunciat que faran un acte, del qual encara no hi ha data, per tractar aquesta situació i exposar les seves propostes per una millora. Acupuntura, barberia, també a domicili i manicura són els serveis que s'han incorporat recentment i ho faran pròximament a la cartera que la cooperativa L'Amistat ofereix als seus socis i sòcies en una de les línies marcades per la nova junta directiva a partir de l'aplicació de la Llei Catalana de Cooperatives de Consum que impedeix repartir beneficis. Aquí ho feien a través de vals de compra. Han decidit compensar-ho amb més prestacions, que són de copagament a preus molt econòmics i totes tenen molt bona acollida. Tant és així que han habilitat un nou espai de dispensari a l'emblemàtic edifici del carrer Església per atendre tota aquesta demanda. Joan Pagès i Enric Vives, en el càrrec de president i vicepresident de la Junta Directiva, han exposat les limitacions de la Llei Catalana de Cooperatives de Consum, que també determina que una part dels ingressos que perceben els han de destinar al Fons de Reserva Obligatòria, els FRO. Els deixa poc marge de decisió sobre a què destinen aquests beneficis anuals.
Podem dedicar tot el que hem guanyat
a
la persona, al soci. Mm.
Tindrem els socis que estaven acostumats a cobrar dues vegades l'any.
Sí.
No poder donar els cèntims als socis, vindrà un moment que tindrem una mà de cèntim.
Nosaltres això ens ha tallat les ales una miqueta, no? Diguem. Llavors, bueno, què hem fet aquest any? Doncs amb el que hem tingut, hem fet un servei nou, que és el d'acupuntura.
Uh-huh.
És una acupuntura que de moment està començant, fa 3 mesos que s'ha fet així.
Pel moment no es plantegen recuperar el programa de sortides i viatges que havien fet anteriorment. Creuen que no s'ajusta al perfil dels seus usuaris. En el balanç del 2022 valoren molt positivament tenir llogats tots els seus locals. També el més gran, del carrer Església, on es va tornar a reobrir la cafeteria El Canapé. L'anterior llogater va deixar el negoci amb impagaments i això va generar un daltabaix econòmic del que ja s'han refet.
Nosaltres el que busquem amb els lloguers ja no són guanyar diners o guanyar més o menys, és formalitat. Si una persona ens és formal, ho anteposem davant del preu. Uh-huh. Si és una persona que compleix i que fa anys que està amb nosaltres, escolta, sempre arribem a un acord.
El local del Canapé és un dels 6 que té la cooperativa L'Amistat, on hi funcionen des de supermercats fins a establiments de restauració, passant per un aparcament amb capacitat per a 64 vehicles al carrer Jovara. Amb 118 anys d'història, la cooperativa calellenca té uns 700 socis i sòcies amb títols que s'hereden. Catalunya, el món ens mira, és el títol de la xerrada que l'exconsellera d'Acció Exterior i Govern Obert oferirà aquest vespre en el marc del cicle de diàlegs a Calella que organitza la local de Junts per Catalunya. Victòria Alsina va formar part del govern de la Generalitat entre el maig del 21 i fins la sortida del seu partit de l'executiu l'octubre del 22. Anteriorment va ser delegada al govern als Estats Units i també al Canadà. Donarà a conèixer la seva visió sobre la projecció internacional de Catalunya en aquest acte que en Salom a 2:15 amb entrada lliure. Victòria Alsina, com dèiem, va ser consellera d'Acció Exterior i Govern Obert durant 18 mesos. La sortida de Junts per Catalunya del govern amb Esquerra va provocar el seu cessament fa poc més de 2 mesos. La seva participació al cicle de diàlegs tindrà lloc aquest dimarts 17 de gener al vespre a Can Salum, amb entrada lliure. L'agrupació local de Junts per Catalunya a Calella ja ha convidat anteriorment els diputats Jaume Alonso Cuevillas i Ramon Tremosa, a més de l'empresari Joan Canadell. Més qüestions. L'actuació de 2 regidors del govern del PSC a l'Ajuntament de Pineda i del cap de la policia local durant les protestes davant de l'hotel on s'allotjaven els policies nacionals desplaçats a Catalunya pel referèndum de l'1 d'octubre arriba avui a judici. S'està celebrant a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona. La Fiscalia demana una pena de 3 anys de presó i inhabilitació per exercici de càrrec públic. Se'ls acusa d'un delicte de coacció en el marc de les protestes ciutadanes que van tenir lloc a la població després del referèndum. Un nombrós contingent d'efectius de la Policia Nacional van estar allotjats en 2 dels hotels de la cadena Check-in, on l'endemà de les votacions s'hi van concentrar centenars de persones. A l'hotel Montpalau, un dels ocupats pels policies, s'hi van viure moments de gran tensió. Davant de les protestes ciutadanes, un grup de gent van baixar fins l'entrada de l'establiment portant banderes d'Espanya al crit de «Que nos deixen actuar». Segons recull l'escrit del Ministeri Públic, els 2 regidors i el cap de la policia local es van presentar en un dels hotels i van amenaçar els propietaris amb tancar els establiments si no feien fora els agents. El director d'uns d'ells va enviar una carta als seus superiors explicant la situació i finalment van acurtar la sortida d'aquests agents que va produir-se el 3 d'octubre. El judici pels fets s'havia de celebrar al penal d'Arenys de Mar el març passat, però finalment es va suspendre i es va decidir elevar-ho a l'Audiència de Barcelona en tant que un dels encausats té en vigor el càrrec policial. La llei obliga a jutjar els agents policials de qualsevol cos a les audiències provincials si és per a una actuació com a autoritat pública. Dotze minuts per sobre de la 1 del migdia. Continuem amb aquest info migdia d'avui dimarts 17 de gener del 2023. Els gimnasos de Calella també experimenten un augment de clients a partir del gener, després de les festes nadalenques. Els calellencs tenen com a propòsit d'any nou posar-se en forma i per això s'inscriuen al gimnàs. És el cas del Cisse i del Sonfit, que han vist com els seus gimnasos han experimentat un repunt d'altes. El propòsit d'any nou relacionat amb la salut són els que més afloren durant aquest primer trimestre. Els excessos de les festes nadalenques passen factura i els habitants de Calella volen cremar les calories dels àpats de Nadal. En aquest sentit, són molts els que al gener decideixen apuntar-se al gimnàs. També és el cas d'aquí al municipi, com reconeix Raquel Brunet, recepcionista del centre Cisse.
Sempre hi ha un boom al gener, després del Nadal, ara també ve la primavera, operació en bikini, i sí que es nota una repuntada, però bueno, en tot l'any la veritat és que tenim bones altes tots els mesos, no cal que sigui el gener, no? Sempre la gent va voltant bastant.
Per molts, l'inici de l'any és aquell moment per començar a realitzar tots els propòsits que no han estat capaços de fer durant l'any anterior. Jani Robes, entrenador personal i propietari del gimnàs Sonfit, explica el motiu d'això.
Jo crec que el canvi d'any és un moment significatiu, no? És com és que comença el comptador de l'any a zero i és com un punt de partida psicològic.
De fet, diu que són molt els clients els que volen començar la casa per la teulada i enceten una nova activitat física de cop i no de manera progressiva. Els professionals precisament recomanen tornar a entrenar amb calma perquè pot crear un efecte contraproduent i que la gent ho acabi deixant. Això ho afirma Robàs.
És un camí que és més una marató que un sprint. Aleshores, aquesta motivació s'ha de mantenir en el temps. Però si no hi ha una... Si no es va mantenint d'alguna manera aquesta motivació, per exemple, si una persona doncs, es planteja potser anar 4 cops a la setmana, doncs això, per exemple, seria un objectiu per mi massa ambiciós, per dir-li així. que et saltes molts passos, que el primer pas seria començar anant un o dos cops a la setmana.
Amb tot, Raquel Brunet confirma que el gimnàs on ella ha treballat la majoria de les persones que s'inscriuen al gener segueixen fermes amb el seu propòsit i no abandonen.
Quasi tota la gent és constant. És un grup minoritari que sí que doncs, no tenen aquesta educació esportiva o tiren la tovallola abans d'hora, però és minoritari, eh? La gent sí que segueix. També aquí tenim molta oferta de classes i de tècnics i bueno, també t'has de moldar una mica la gent. Però sí que és un grup minoritari, eh? Però sí que és veritat que hi ha un grup que és per constància, eh?
Així doncs, la constància, una bona educació esportiva i el treball progressiu són les claus per aconseguir baixar els quilos de més i mantenir la forma. Més qüestions en format breu i comarcal. La Diputació de Barcelona estrenarà la campanya promocional turística per Fitur 2023, la Fira Internacional de Turisme que s'inaugura dimecres a Madrid. S'hi donarà a conèixer l'oferta turística de la província a través d'un estand singular i diferent de 200 metres quadrats que serà compartit amb el Consorci de Turisme de Barcelona. A més de mostrar els atractius de les comarques de Barcelona i de la seva estratègia conjunta amb la ciutat condal, a Fitur s'hi presentaran 3 projectes estratègics. El treball per posar en marxa trens turístics temàtics en col·laboració amb Renfe, l'aposta pel cicloturisme amb el suport de la Volta Ciclista Espanya i el projecte Vies Blaves de Barcelona i l'impuls de la destinació Barcelona com una destinació enoturística de primer nivell en l'àmbit nacional i internacional. I l'Ajuntament de Mataró, que anuncia més mà dura contra els botellons. El regidor de Seguretat Pública, Juan Carlos Jerez, va anunciar en el darrer ple que enduriran les sancions per consumir alcohol al carrer i la prohibició s'estendrà a tota la ciutat. Tot i no especificar la quantia econòmica de les multes, la normativa també pretén limitar l'horari de les botigues de conveniència que venen aquest tipus de begudes fins a altres hores de la matinada. L'objectiu passa per impedir-ne la venda a partir d'una hora determinada. Aquestes són només 2 de les novetats que entraran en vigor en la nova ordenança de civisme que prepara el govern municipal de Mataró i que, segons Jerez, podria portar-se a aprovació en el proper ple de febrer. L'ordenança de civisme i convivència vigent a Mataró data del 2005 i es va modificar el 2014. Per elaborar aquest nou text, l'Ajuntament va obrir el 2021 un procés participatiu obert a entitats i ciutadania per fer arribar les seves aportacions. I Vilassar de Mar, Santa Susanna i Sant Vicenç de Montalt han dut a terme accions de sensibilització sobre el drama de les persones que es veuen obligades a marxar del seu país a travessant el Mediterrani i que en molts casos hi perden la vida. Han fet actes d'encesa de torres, talaies i talots pels drets humans, amb el qual també posen en valor aquest patrimoni històric i cultural. Enguany hi han participat 26 poblacions de Catalunya, l'Aragó, el País Valencià i Mallorca. A totes s'hi va reproduir l'acció simbòlica d'encendre foc o cremar pólvora per recordar el paper que aquests edificis van tenir per alertar de perills o per guiar el camí de les embarcacions que arribaven al mar i també s'hi va llegir un manifest. L'etapa de la Segona República del 1931 al 1939 destaca com una de les més progressistes i innovadores també en la plana educativa amb el desplegament d'un pla que tenia per objectiu la creació d'una escola pública unificada laica, obligatòria mixta i fomentada en els valors de la solidaritat. Una mostra de la Diputació de Barcelona amb el títol L'escola llum de llibertat revisa com es va fer front als principals reptes de la reforma de l'ensenyament en un període amb dèficit de places i de formació dels docents i, sobretot, d'equipaments preparats pels nous corrents pedagògics. S'inaugura aquest mes de gener en 4 museus de la xarxa provincial i el pròxim mes de març arribarà a Calella. Aquí també s'aprofitarà per exhibir una selecció d'objectes i documentació provinent del fons local i relacionat amb el paper de l'educació. Al Museu Arxiu, l'exposició es podrà visitar entre el 3 de març i el 23 d'abril. Portarà per títol l'Escola Calella, un canvi de mentalitat a mig fer, i mostrarà objectes i documentació de la col·lecció sobre l'ensenyament durant aquesta Segona República. Un avançament del contingut que ha publicat la Diputació de Barcelona indica que la situació de l'ensenyament a Calella venia marcada per la manca de places escolars i per un desinterès general per a la instrucció pública. Els nens i nenes s'incorporaven a les fàbriques durant l'adolescència i el sector del tèxtil semblava l'únic futur que els esperava. La situació va esdevenir molt preocupant amb la crisi del sector durant els anys 30. En aquell moment, relata l'exposició, calia educar les filles perquè entenguessin la necessitat de portar els fills a l'escola i dotar el municipi dels mitjans i de les infraestructures necessàries per assegurar un bon aprenentatge pedagògic. Durant la Segona República, els presidents locals del Comitè de l'Escola Nova Unificada van ser els regidors de Cultura Josep Buch i a més tard Joan Morales, d'Esquerra, que van intentar tirar-lo endavant malgrat els problemes d'adaptació a aquest nou sistema, la manca de mestres i d'edificis escolars. Exemple d'aquest interès per l'educació dels infants és que el pressupost municipal destinat a l'ensenyament es va doblar entre el 36 i el 37. Al marge dels elements propis de la història local, l'Escola Llum de Llibertat girarà per a 17 museus de la xarxa de la Diputació de Barcelona, treu a la llum nombrosos documents, objectes conservats als museus i arxius municipals, entre els quals pupitres, mapes, llibres, enciclopèdies, revistes, butlletins i llibretes escolars, així com també fotografies i plànols d'escoles, fotografies de mestres i grups escolars, expedients sobre la situació escolar dels municipis, nomenaments dels docents, certificats d'arquitectes municipals, diplomes i catàlegs de mobiliari.
Net i Polit us ofereix el temps.
Ara sí, moment per conèixer la previsió meteorològica amb Quim Serra i molta atenció perquè sembla que a partir de demà sí que arriba el fred de debò.
Hola, molt bon dia. Comencem aquesta nova jornada de dimarts amb temps en general variable aquest matí i sobretot amb vent. Vent que aquesta passada matinada continua bufant amb intensitat, arribant a superar els 100 km per hora puntualment en zones elevades del Maresme Nord. En altres punts de la comarca, 60-70 km per hora ensovintejat, igual com va passar ahir, i un vent que ha d'anar perdent força al llarg de les properes hores. De fet, aquest matí encara serà moderat, encara es farà notar aquest vent, però ja no esperem que superi el llindar d'alerta, que són 72 km per hora. Aquesta tarda fins i tot es podria reforçar una mica amb cops de 60, frigant els 65 km per hora, però ara per ara no sembla que hagi d'anar més enllà. Situació marítima molt alterada, amb maregassa a tota la costa de la comarca, amb onades que puntualment aquest matí podien arribar a fregar els 4 metres d'alçada. Per tant, precaució, amb molta mar de fons, que ens acompanyarà durant bona part del dia, tot i que aquesta tarda l'estat del mar anirà decreixent progressivament amb el pas de les hores. Les temperatures, amb aquest vent i amb alguns núvols que hi ha hagut durant la matinada, doncs han pujat clarament respecte a les d'ahir i les màximes faran el mateix, un augment transitori perquè de cara a demà tornaran a anar a la baixa. Demà amb menys vent, les mínimes baixaran força i les màximes també respecte a les d'avui, amb un temps que en general demà continuarà dominat per la nuvolositat variable però en conjunt amb predomini de l'ambient assolellat. Pel que fa als vents, ja demà més afablits, tot i que encara amb alguna ràfaga moderada, sobretot de matinada, la situació marítima també anirà millorant el seu estat, però es mantindrà la mar de fons, una maró de fons ben marcada a tota la costa maresmenca de cara a demà passat. Dijous, en principi, tot continuarà igual, amb vent que es notarà més a primeres hores del dia, però vent poc destacable, com a molt lleugerament moderat, i de cara a la resta de la jornada els vents més fluixos, també més variables, novament en presència d'alguns núvols, però sense precipitacions aquí a la costa, i amb unes temperatures que de cara a dijous es mantindrien sense canvis importants.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
I amb la previsió meteorològica nosaltres ens acomiadem, però recordin que a partir de les 4 torna una maresma avui amb una entrevista a l'alcalde Jaume Borrell, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, entre els anys 1999 i 2011. Avui també parlarem d'aquests propòsits d'any nou, de benestar i de fer enjui a casa. Ho farem amb Astrid Izquierdo, qui ha tret recentment un llibre sobre aquesta temàtica. També parlarem de més llibres amb la Mare de Naza, amb noves recomanacions literàries. Tindrem un nou tastet de llengua a càrrec de l'Oficina del Català i acabarem coneixent tota la programació de la Festa Major d'Hivern de Sant Vicenç de Montalt amb la regidora Laia Sorribas. Tot plegat, aquest és el menú que portem a partir de les 4 a una maresma. Com dèiem, nosaltres ens acomiadem. Poden seguir informats al web www.radiocalellatv.cat les 24 hores del dia. Tornem demà puntuals a la 1. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.